Si ja vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ràdio Estel. Tarragona, 100.6. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya. Bona tarda, Andorra. Avui és dia 9 de setembre de l'any 2014. Un dimarts una mica estrany, no? Sol, pluja, etc, etc. Però el més important de tot és que estem junts i estem tots plegats. I això vol dir que estem amb tu. Doncs anem a conèixer Lluís Torrelles, bona tarda, benvingut als titulars d'avui, les portades per alguns dels oients que no s'han pogut assabentar durant les hores de dia que portem. Endavant.
Bona tarda, Toni. El govern recuperarà la paga extra als funcionaris en els pressupostos del 2015. Junqueras suporta la desobediència civil si l'Estat veta la consulta. El Parlament avança el dilluns al debat de política general. Mas-Colell anuncia que no rebaixarà el tram autonòmic de l'IRPF. L'ex-número 2 del PSC anirà a judici per tràfic d'influències. La Sareb cedirà a la Generalitat l'edifici ocupat a Sabadell. Els estudiants universitaris rendeixen més per Bolònia i el fort augment dels preus. La pressió dels taxistes expulsa a Uber del patrocini d'esdeveniments. I això és tot, Toni.
Ecodutxa ha patrocinat Catalunya al dia. Ecodutxa, 93 18 82 400, www.ecodutxa.cat.
Doncs molt bé, Lluís, què et sembla si cada dia anem a trobar o ens trobem amb una notícia alegre, eh?
Em sembla...
Avui en tenim una o més d'una?
En tenim una bona notícia. Aixa King arriba a un avançat centre de Praga per a lluitar contra el càncer. La història del nen amb tumor cerebral comença molt abans. Els pares el varen treure d'un hospital anglès a Southampton i van ser detinguts a Màlaga. Després de la revisió del cas i de la seva alliberació, els pares han portat el nen a Praga, on el tractament de protons és fins a 3 vegades més barat que als Estats Units. Aquesta és, sense cap mena de dubte, la bona notícia del dia.
La bona notícia del dia. Esperem i desitgem que els propers dies, i cada dia més, tinguem bones notícies, que és una cosa que ens agradarà molt a vostès i a nosaltres, aquí a Ràdio Estel, i que estigui també molt a prop de tots vostès. Molt bé, Lluís, ja que segueixes aquí els estudis de Ràdio Estel, anem a informar als nostres oients el que tenen que fer per poder participar al programa i per poder estar amb nosaltres. Per començar, jo els recordo el telèfon. Un telèfon que no poden oblidar a partir d'aquest moment, perquè també entraran a través d'aquests telèfons dintre dels concursos d'aquesta tarda. 93 409 27 71. Repeteixo, 93 409 27 71. 93 409 27 72. 93 409 27 72. Però hi ha més coses, no, Lluís?
Exactament. A través de Facebook poden anar a la nostra pàgina d'Estem amb tu i a través de Twitter ens poden tuitejar a Estem amb tu Ràdio. A més, tenim un correu electrònic, estemamtu@radioestel.cat, i també, si no esteu a Catalunya, ens podeu escoltar a través d'internet mitjançant la pàgina web de radioestel.cat. Ahir vam rebre missatges de gent que estava a Galícia i a les Illes Mauricio, al costat de Madagascar, així que no tenen excusa.
Molt bé, Lluís, com que tu ets sàvia nova dintre d'aquest mitjà de comunicació que és la ràdio, segurament molts dels oients que ens estan escoltant en aquest moment no han tingut el temps suficient per prendre nota. Per tant, a tu no et sap greu, no? Repetir tot el que acabes de dir.
No em sap gens de greu.
Pues endavant, Lluís.
Tenim Facebook, la pàgina és Estem amb tu, tenim Twitter, Estem amb tu Ràdio, Estem amb tu Ràdio, el nostre correu electrònic estemamtu@radioestel.cat, estemamtu@radioestel.cat i a través d'internet mitjançant la pàgina web radioestel.cat.
Molt bé, Lluís, moltes gràcies. T'hem demanat als titulars, etcètera, etcètera, per la teva presència aquí. Estem amb tu, aquí, a Ràdio Estel. Natàlia Cuadrado, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
Dintre dels espais que tenim al llarg de la setmana, dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres, n'hi ha un molt particular que és un missatge que tens que donar a totes les àvies que ens estan escoltant en aquest moment. Endavant.
És una secció doncs, perquè les àvies que ens estiguin escoltant ens expliquin alguna de les seves receptes casolanes, perquè ja sabem que les àvies són les millors cuineres del món.
Sense cap dubte. I que cuina molt bé la nostra tradicional cuina catalana.
Així és.
Què tenen que fer?
Doncs trucar al telèfon 93 409 2771 o al telèfon 93 409 2772.
I ens poden escriure també algun mail?
Sí, és estemamtu@radioestel.cat.
Natàlia, gràcies. Tenim moltes més coses amb la Natàlia Cuadrado perquè estem aquí a les 5 de la tarda i 9 minuts. Els hi recordo, ho vaig avançar ahir, el programa d'ahir, que aquest programa tindrà música, naturalment, però tenen que ser cançons, si vostès ens ho permeten, que siguin dels anys 60 i 70. Per què? Perquè això també portarà històries, això portarà nostàlgia i això portarà, sense cap dubte, molts records.
Paraules d'amor senzilles i tendres no en sabíem més tenien 15 anys a ver ella en vestimata.
Bueno, pues paraules d'amor, però interpretada per la Rosario, amb un dels seus recitals. I, naturalment, ara després hi preguntaré a la nostra protagonista d'avui, a l'entrevista del dia, si li agrada aquesta cançó, que em dirà, suposo que sí. I, naturalment, doncs, si han pogut acertar nosaltres o ho han fet bé, començant el programa d'aquesta tarda. La nostra convidada és la Rosa Maria Calaf. Això a vostè se'ls sona molt. Periodista, advocada i, bueno, una gran professional i que avui ens acompanya aquí perquè també volem estar ben a prop d'ella i que ella estigui amb tots vostès. Per tant, Rosa Maria Calaf, benvinguda i bona tarda.
Hola, bona tarda, encantada de ser aquí.
Jo sé que a tu t'agrada molt la ràdio, eh?
Sí, 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 sempre dic, eh? Jo sóc més de ràdio que no pas de televisió, eh? Em sembla molt més càlid i més proper.
Tu creus que la ràdio ha pogut, diguéssim, no sé, mantindre aquell acoplament de la televisió, diguéssim, seguida de la televisió, etcètera, etcètera, està en un moment com els professionals creiem, i molts oients també?
Sí, sí, jo crec que sí. Jo crec que la ràdio és la que continua més bé, de fet, no? de tots els suports diferents, no? I crec que és imprescindible, i a més hem de pensar que hi ha molts llocs al món que és pràcticament l'únic mitjà de comunicació en el sentit de saber el que passa a comunitats i tot això, no? Perquè, esclar, hi ha internet i pensem que això és a tot arreu, però no és veritat, eh? I en canvi la ràdio, sí.
Estic molt content, Rosa Maria, que estiguis aquí. Sempre que ens trobem o ens retrobem, jo sempre recordo aquells estudis de Miramar, a Montjuïc, que arribava aquesta nena que està avui aquí amb tots vostès i doncs que ens veien perquè aquells estudis que eren molt petites però que eren molt rentables a nivell de lo que era comunicació i televisió. Tu recordes aquells dies?
I tant, i tant. O sigui, de fet, és clar, jo vaig començar a la ràdio, no? Vaig començar a Ràdio Nacional, Ràdio Peninsular, a Passeig de Gràcia, però de seguida vaig també passar a televisió i efectivament era Miramar i me'n recordo perfectament perquè era una televisió molt artesana, no? I amb molta passió i on tots fèiem de tot, no? Perquè el que calia era que sortís i que sortís bé. I sí, sí, ho recordo amb extraordinari carinyo. I a més va ser una gran escola, perquè Miramar va ser una gran... O sigui, va permetre, no? O sigui, nous gèneres, nous professionals i d'aquí va sortir gent estupenda.
Entrarem, estimada, al túnel del temps i recordarem també Miramar. Però abans que res, anem a recordar als nostres oients que la Rosa Maria Calaf va néixer a Barcelona l'any 1900 i alguns anys.
No, pots dir-ho, estic encantada, als 45.
A l'any 1945.
1945.
Bueno, doncs jo vaig néixer abans perquè vaig néixer l'any 1944, no? Bé, i d'aquella infantesa, què recordes?
Jo vaig ser molt afortunada, sempre he pensat que la meva vida ha estat molt afortunada. I vaig tenir una família fantàstica sense la que, evidentment, mai hagués arribat a poder fer el que he fet, sobretot doncs, un pare i un avi que em tractaven com una persona, és a dir, em parlaven, el meu avi era un gran viatger, el meu pare també, però el meu pare, sobretot, el que era un gran lector, i aleshores, doncs, de molt petita, em van fer veure, no?, que jo podia, en fi, fer a la vida el que volgués fer, no?, i que l'únic límit era, doncs, en fi, no molestar els altres, no?, i aleshores crec que la infància va ser una infantesa, francament, sense problemes, va ser amb una Espanya molt complicada, com tots recordem, doncs els anys 40-50, doncs, en fi, era benestant, per tant, no podia, en fi, vaig anar al col·legi privat, vaig anar a la universitat, sense... vaig viatjar molt des de molt petita, perquè els meus pares viatjaven i perquè el meu pare ja va decidir als 14 anys enviar-me a estudiar fora els estius, i, en fi, bastant poc habitual en aquell temps, per condicions, ja dic, en fi, materials i per condicions mentals, és a dir, perquè una nena que fos enviada a estudiar sola, o sigui, amb 14 anys, o sigui, doncs a França i després a Anglaterra i amb 17 als Estats Units, no era gens freqüent.
Em sento feliç perquè has recordat el teu avi i com que estic convençut que avui en deu haver-hi molt més que ahir, més avis que estan sintonitzant Ràdio Estel i que estan escoltant aquest programa, perquè jo també, doncs, d'alguna manera et vull preguntar si el teu avi era tan aventurer com tu aventurera.
Sí, 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 jo crec, de fet, o sigui, que al ser l'aventurera que sóc, li dec amb ell, no?, perquè el meu avi, doncs, no sé, per exemple, va anar a la Índia a començaments del segle XX, no? Jo tinc a casa hi ha cartes, no?, d'amics seus de la Índia, i jo recordo que ell em parlava i m'explicava històries, però que no eren contes, sinó que eren històries de persones reals, no? I per tant, doncs, tenia negocis a Cuba, jo recordo haver-lo acompanyat, doncs, al moll de Barcelona, doncs, per agafar el transatlàntic i anar-se'n a Cuba, que tot això està clar que et crea un imaginari quan ets petita, que després et permet fer moltes coses, no?
Recordem a la Rosa Maria Calaf, nena, i la primera nina, si és que et van portar Melchor, Gaspar i Baltasar, aquell joguet o aquella nina, com era i quin record tens?
La veritat és que segurament, doncs, la gent que, en fi, sobretot evidentment, no?, les persones, les dones que són de la meva edat, recordaran que, és clar, que en aquell moment no hi havia tantes nines com ara. Cada any en sortia com a molt una, no? I aleshores, doncs sí, els Reis me la portaven, no? Me'n recordo que n'hi havia una que es deia Gisela. I sí, aquesta jo és la que recordo més, així com per començar, no? Després recordo que una vegada em va portar el meu avi una nina negra. Uh-huh. Sí, que, per tant, també, doncs, en fi, això...
Allò tenia algun significat, suposo.
Clar, evidentment, no? Vull dir, era dir, bueno, en fi, és igual, no? Una nina blanca, una nina negra, quina importància té, no? I després sí que recordo, i això sempre també els meus pares, després ja de gran, ho parlaven moltes vegades, que m'havien portat una vegada una nina de cartró, que no sé si la van comprar o els hi va tocar amb alguna fira o alguna cosa així, i que llavors jo estimava profundament aquella nina de cartró. O sigui, i la portava amunt i avall tot el dia, que, esclar, al final, doncs, va quedar destrossada, no? Però algunes d'aquestes nines les tinc encara. La de cartró no, però les altres sí.
La formació a l'escola, recordes la primera mestra, professora?
Sí, també crec que aquí els meus pares van tenir, bueno, l'encert de portar-me amb un col·legi que era el col·legi Laietana, que era seguint el sistema Montessori. Era un col·legi mixte, que jo recordi, era l'únic que era mixte en aquell moment amb el Liceu Francès, i per tant tenia un tipus d'ensenyança, en fi, molt avançat, i que sobretot propiciava molt la teva personalitat, o sigui, et deixava fer, no? I t'ensenyava a pensar, no? I sobretot és això, a conviure, doncs, amb els nens. És a dir, que jo, per tant, aquesta relació, quan vaig arribar a la facultat, que recordo, doncs, que, esclar, les companyes que van arribar a la facultat de dret amb mi, estic parlant, doncs, de l'any 62, hi havia aquesta relació una mica de nois aquí, noies allà, doncs jo no la tenia, no? Perquè des de molt petita, doncs, havia conviscut bastant en un nivell d'igualtat, no?
De totes maneres, que si no em falla la memòria, perquè jo ho vaig viure, suposo que tu també, i molts dels oients que ens estan escoltant també ho recordaran, ens feien llegir en veu alta al col·legi. llegir, te'n recordes?
Sí, 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 perfecte.
Allò va servir per... vas notar doncs, que començaves a llegir amb veu alta, però també entrava dintre de les teves entranyes i les teves vivències una addicció, una fórmula de poder ser un dia el que ets, i pot ser durant molt de temps, una gran comunicadora?
Jo crec que sí, és a dir, ningú n'és ensenyat, és a dir, que tot ho aprenem i ho aprenem de qui en sap més. I aleshores l'únic mèrit és saber aprofitar, no?, aquells actius que tu tens, perquè jo tot això que he explicat, que he nascut amb tot això, no té cap mèrit, vull dir, bueno, a mi m'ha vingut donat, no? Si hi ha algun mèrit, doncs és haver-ho aprofitat, no haver-ho llançat per... I aleshores crec que, sens dubte, perquè en el col·le, efectivament, llegíem en veu alta, jo, a més, sempre era la que feia els discursos de final de curs, en fi, que ja sempre això de xerrar em venia, i si vols que t'expliqui una petita anècdota, que no sé si he explicat mai, sempre la meva família recordava que quan vaig començar a parlar, que vaig començar a parlar abans d'un any, quan acabava de dinar, m'enfilava a la trona, és a dir, aquella cadireta pels nens, i començava a explicar el que havia fet el dematí, i que a mi no m'entenien, no? I una de les coses que el meu pare sempre m'explicava, que quan va venir la Evita Perón a visitar Barcelona, a mi es veu que la noia, que, la tata que em portava, doncs vaig veure quan arribava per la Gran Via, i aleshores al migdia vaig explicar que la Morona, perquè es veu que jo allò de la Perona, o sigui, ho vaig transformar, i vaig explicar com anava vestida i que portava un tuli al cap. Uh-huh. És a dir, portava un sombrero d'aquells amb un tul que li venia sobre del... O sigui, que ja feia transmissions, és la petiteta.
Rosa Maria, quina pregunta ara, però bueno, te la tinc que fer gustosament. En quin moment de la teva vida vas notar que havies fet dona? És a dir, allò que et vas despertar de matí, vas notar unes coses estranyes, després vas quitar la mamà, suposo, perquè hi havia confiança. Com vas viure aquells moments?
Pues fixa't, jo crec que no ho recordo gairebé gens, perquè m'imagino que no va ser traumàtic, perquè si ho hagués sigut, pues, suposo que me'n recordaria. Crec que el primer record així que tinc, perquè va ser una emergència, i no crec que fos el primer dia, sinó que fos una emergència, és que estava a la classe, i aleshores, per algun error, pues, devia ser, en fi... M'imagino que, no sé, diferent de les altres vegades, però que era molt petita, devia tenir 12 o 13 anys, no sé. I llavors això ho recordo perquè recordo que tenia una tia de la mamà que vivia molt a prop del col·le i aleshores doncs, vaig demanar permís i me'n vaig anar corrents a casa de la tia del col·le i vaig trucar a casa perquè vaig suposar. Però el primer dia no ho recordo, però jo suposo que era per això, perquè m'ho havien explicat. I m'imagino que m'ho esperava i no em va causar cap tipus de
surt. I això també podia dir en aquell moment que la tieta tenia, o sigui, una confiança en ella, no?
Sí, sí, sí.
Quantes tietes senceres estan escoltant en aquest moment? Recordaran la cançó d'en Serrat i també recordaran aquests fets.
Bueno, jo una persona també molt important a la meva vida va ser, efectivament, una tieta que era la dona, és a dir, una tia postissa, que es deia, no? Perquè era la dona del meu oncle, del germà de la meva mare, que en aquell moment ja també era molt diferent, era pintora, tenia un estudi, un petit taller a la plaça Real, amb unes golfes, conduïa i tenia un petit cotxe, un cotxe que es deia Iseta, que segurament els més grans ho recordaran, que era un cotxe que s'obria per davant, uh-huh. I aleshores ella m'ajudava, per exemple, molt amb aquest tema dels discursos de final de curs, i era la que em portava, per exemple, al cinema, i jo tenia una relació bastant estreta amb ella, o sigui que les ties són molt importants.
I el primer nen que et seguia ja, i et va dir, Rosa Maria, que maca ets... Bueno, aquells nens que també seguien a les nenes en aquells moments.
Sí, tant. O sigui, a més, jo que anava en un col·le mixta, malgrat que ja dic, com que hi havia aquesta sempre, diguem, realitat d'igualtat, no? Doncs era una mica més diferent, suposo. Però sí que recordo perfectament, perquè a més va morir molt petit, o sigui, es deia Ricardo Monjo i érem... íntims amics, anàvem plegats a tot arreu, ens assentàvem sempre junts, etc. I recordo que una vegada ell va estar malalt, perquè de fet, ja dic, va morir que era petit, i va estar malalt i aleshores quan va tornar al col·le estàvem fent una activitat que era conjunta amb unes taules rodones, ho recordo molt vagament perquè devia tenir doncs, 8 anys o 9 anys, una cosa així, i aleshores jo em vaig aixecar per deixar-lo sentar. I llavors em van dir, home, no t'aixequis perquè una nena... Vull dir, no s'ha d'aixecar per un... I llavors jo em vaig enfadar moltíssim i vaig dir, per què no? Ell ha estat malalt, és el meu amic, i jo vull que segui i jo em quedo dreta, no? Aquelles coses que se't queden clavades, no?
Han escoltat vostès a la Maria que l'havia dit, doncs això tenia un significat d'educació. I ja els hi avanço que un dels espais d'aquest programa seran classes de protocol. Què et sembla fer amb un programa de ràdio classes de protocol?
Em sembla molt important, perquè jo crec que les formes són importants, evidentment. L'important és el fons, però jo crec que les formes són molt importants perquè les formes, exemple, sense exagerar, és una manera de demostrar un respecte, no?, pel que tens al voltant. I, sincerament, crec que en aquest moment doncs convé, això de recordar que les formes també són importants.
Jo estic feliç, i tu?
Jo molt, i sempre ho dic, perquè...
No, en aquest programa, em refereixo, si estàs...
Sí, feliç. No, ara estic feliç, i en general crec que en aquest moment, sincerament, és una de les etapes millors de la meva vida i estic agraïdíssima.
Seguim de seguida. I jo també estic feliç, i els agraeixo molt a tots vostès, perquè és el segon programa que estem fent. I ja s'ha comentat en molts jocs, i ja s'està parlant. Sense cap dubte, estic totalment convençut que si aquest programa té una audiència, contenen molta audiència els programes de Ràdio Estel, estic convençut que serà gràcies a vostès.
Hola a todos.
Bertín Osborne opina.
Os quiero presentar una empresa, se llama Ecoducha. Os cambia los baños por duchas, que además de ser mucho mejor y menos peligroso para evitar resbalones y demás en los baños, además es más ecológico, se gasta menos agua, que hoy en día es fundamental.
Bertín Osborne también lo recomienda. Ecoducha.
Lo hacen en un día y lo hacen con una velocidad impresionante y además magníficamente bien.
Bertín Osborne recomienda Ecoducha.
No olvidaros porque va a ser importante para el futuro de toda vuestra familia.
Ecoducha. 931-882-400. 931-882-400.
Encara no coneixes el lloc més emblemàtic de Lleida per les teves celebracions familiars? Casaments, comunions, aniversaris, batejos... El Palau de Congressos de Lleida, la Llotja, resultaran úniques i especials, en un entorn elegant i sofisticat i amb un servei de gastronomia excel·lent que s'adapta a les teves necessitats. Confia'ns l'èxit de les teves celebracions. Truca'ns al telèfon 973 22 11 55, 973 22 11 55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona, de 12 a 24 hores. Menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor, us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 28 72. El Cafè d'en Víctor.
A dormirenbalnearios.com tenim les millors ofertes per a persones més grans de 55 anys, per a balnearis i hotels amb encant. Amb pensió completa, accés a piscines termals i escapades de tota mena. Gastronòmiques, enològiques, romàntiques, culturals. Dormirenbalnearios.com 91 573 17 68. 91 573 17 68. Dormirenbalnearios.com.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.